Vinga, anem amb la Mary Picard, que ens porta avui la seva revista d'actualitat musical, i hem de començar parlant d'un aniversari, d'un local molt divertit, que té un propietari molt divertit, i que, doncs, celebrarà musicalment el seu segon aniversari.
Doncs sí, fem una repassada de les coses musicals que ens esperen al país aquesta setmana, i una de les coses bones és que soltarem aquesta formació en directe el proper divendres. Parem, amb música. Hem tingut aquest cap de setmana al nostre país doncs, esquitxat de diferents concerts amb l'Andorra Shopping, i també passarà la setmana vinent. El proper cap de setmana encara dura aquest Andorra Shopping Festival, però afegirem d'altres cites, i encara més importants, amb músics del país, al divendres. Per què? Perquè hi ha festa d'aniversari del Harlem, i és una excusa boníssima per tornar a veure aquesta formació del país a dalt de l'escenari. Evidentment, doncs, qui vulgui, obert a tothom, gratuït, i a partir de les 7 de la tarda. També amb la música de Madre Tomasa aprofito per fer un altre punt de notícies així nacionals, perquè ells, per exemple, es van fer càrrec de la cançó de Nadal de l'any passat, te'n recordes, dels Madre Tomasa? Doncs bé, enguany estem buscant alguna formació del país que vulgui fer la cançó de ràdio i televisió d'Andorra. És la darrera crida, perquè aquesta setmana, el dia 8, es tanca el plaç. És a dir, que aquells grups que el món de la faràndula ho tenen, que apuren fins l'últim moment, que diuen, va, jo passo, i fins el dia abans no s'engresca.
La inspiració és el que té.
És el que té, que et ve quan et ve. Doncs bé, que us vingui ràpid, perquè el dia 8 es tanca el plaç, el termini per poder presentar aquesta cançó per ser la oficial del nostre Nadal. Les bases, recordem, les trobareu al web de Ràdio i Televisió d'Andorra, andorradifusió.ad. Dit això, anem a veure quines notícies ens porta avui la jornada, aquesta jornada blanca i de fred, notícies musicals i notícies musicals contundents. Avui parlarem de moltes polèmiques, de retorns i sobretot del tema del dia. I un tema del dia que, tot i que no sembli musical, també ha esquitxat, i de fet a una banda molt coneguda. Avui parlem dels Paradise Papers. I ho fem amb el
grup... Que no és el nom del tercer àlbum d'estudi.
No, de... que podria ser, Paradise Papers. Bon, sembla com un títol del disc d'U2, que sembla així.
Però
doncs
no.
Parlem de Mecano.
Nació un niño blanco como el lomo.
Parlem de Mecano com podríem parlar de Madonna, de Bono i de més que sortiran segur, no?
Ah, seguríssim. De fet, fins i tot la reina, que porta un disgust de que sa majestat invertís diners a Caiman. Bé, en fi, que els Paradise Papers estan esquitxant a absolutament tots els sectors, i el món de la música no podia ser menys. Apareixeran molts artistes, però de moment hem de parlar de Mecano, i bàsicament perquè jo m'he quedat amb la notícia perquè la banda ha tingut 1.000 milions de problemes fiscals.
Sí.
Recordem, Ana Torroja va haver de...
pagar una clatellada seriosa.
Va pagar, doncs, com gairebé 3 milions d'euros per estafar 1,5 milions, em sembla. Va haver de marxar d'Espanya, literalment. Està fincada a Mèxic, ja té la seva residència fiscal, també. I el Nacho, l'altre germà, doncs, va marxar a Miami, on també té residència fiscal, i on s'ha fet multimilionari de nou. I és que recordem que aquesta gent es va fer multimilionària
allà
amb la seva música, ara amb una inversió en diferents centres de ioga, que és la seva darrera història. De fet, han fet tanta pasta que han tingut temps de forrar-se i d'arruïnar-se diverses vegades. És el cas de José María Cano, que fins i tot va tenir... Si no en tens, no et passa.
No et passa.
Però aquests es forren i s'arruïnen i es tornen a forrar.
José María Cano, que és el que ha aparegut en els Paradise Papers aquests, guanya moltíssims diners ara amb els quadres,
Doncs sí, qui ho havia de dir? I estava a la misèria. Va tenir fins i tot residència fiscal aquí al país, recordem, fa un temps, quan es va arruïnar, de fet, i no perquè estigués aquí a Andorra, sinó perquè va invertir tots els diners que va fer amb Mecano en una òpera. Això li va anar fatal, ho va perdre tot, va fer una molt mala inversió, i a partir d'aquí va desaparèixer. Curiosament, com és un tio que jo crec que té moltes coses genials, es va reinvertir com a artista visual.
Sí,
és a dir,
plàstic,
fa,
no?
Sí, fa com representacions d'àudio i de vídeo, i bueno, un artista visual. El que és curiós és que les obres tenen, doncs, un bon preu,
sí,
i des
sí.
de fa alguns anys torna a ser multimilionari. El que passa és que sembla que no tan sols pel preu de les seves obres, que per exemple, doncs, el seu darrer quadro, el mes d'abril passat, va vendre un quadro per 335.000 euros,
sí,
que no
passada.
Està gens malament, per ser un artista novell, ho va vendre a Sotheby's has vist, una gran casa de subhastes, i bé, sembla que doncs, per aquí tindria bastanta pasta, però és que sembla que aquesta societat que ha fet ell, que per cert és seu a Malta, és per facturar aquestes obres d'art, però factura molt més del que hi ven, tot i que els preus siguin elevats. Doncs bé, aquesta societat que se li ha trobat a José María Cano sembla que està a Malta, però deriva a Curaçao, que és un altre paradís fiscal. D'entre tots els papers, de 13.000 milions que han trobat, surten tots els paperets d'aquest senyor. De moment han volgut tota la premsa, aquesta societat de periodistes que estan investigant, contactar amb ell, i ha derivat doncs, fer qualsevol declaració. Recordem, la seu fiscal actual de José María Cano és a Londres, però bé. Però en què li passa, si ara doncs, té alguns problemes o no. Una polèmica més fiscal cap a la formació Mecano, i que per cert, per les obres que ha venut, i recordem que estava a zero, estava doncs, en bancarrota, deia José María Cano, no fa ni 10 anys, amb aquestes obres s'ha pogut comprar la setmana passada un palau a Portugal, mira com la Madonna, per 3,5 milions. D'euros, al cor de Lisboa. És a dir, que aquestes societats de Malta sembla que gestionen prou bé els diners que fa. Anem amb més temes i més polèmiques, perquè aquesta setmana han matat a Snoop Dogg, Snoop Dogg ha matat a Donald Trump. Sinister, spit truth like a minister. So until I'm a monster, when it's the right time, night time, nigga trying to creep and keep from dying in these motherfuckers. T'ensenyo.
Musicalment parlant.
Gràficament parlant.
Gràficament
també.
Parlant.
Sí. S'ha liat i molt grossa als Estats Units, perquè la nova portada del darrer àlbum de Snoop Dogg surt el Donald Trump mort. A la fotografia de portada es veu el raper junt amb el cadàver del mandatari, que es troba doncs, estirat amb una bandera americana a sobre i amb el seu peu. Saps com les... ho explicarem a la gent. A CSI, quan tenen el dipòsit, et fiquen una etiqueta del dit gros del peu.
Sí,
doncs amb aquesta etiqueta, aquesta etiqueta fica Trump. Doncs bé, hi ha hagut molt escàndol.
Li ha fet gràcia, el Trump.
Sí, li ha fet una gràcia, és genial, segur. Després de que l'Eminem ja s'enfrontés amb ell, ara és el torn per Snoop Dogg. I bé, i tot això és per la portada del seu nou àlbum, que es diu Make America Creep Again. Mm-hmm. Jugant també amb la història de Donald Trump, amb el Leitmotiv. Doncs hi ha hagut tanta polèmica que la portada al final s'ha censurat i ha sortit una altra vegada el disc amb els papers invertits, és a dir, el Donald Trump dempeus i el Snoop Dogg mort a la morgue. Bé, en fi, la qüestió és que cada vegada té més crítiques el senyor Donald Trump, i encara més del món de la música, quan tot just està ja muntant l'estratègia per renovar el seu mandat per uns quants anys més. És coses que li passen quan tot just fa un any de la seva elecció, que encara no ens acabem de creure. Polèmiques als Estats Units, polèmica amb els Paradise Papers de Mecano, i no polèmica sinó alegries per dir que aquest àlbum, Alex, fa 25 anys d'història.
El temps.
Passa massa ràpid. L'any 91, de fet, aquest àlbum va fer rècords històrics al món de la música. Va ser el primer àlbum que en una setmana va vendre 1 milió de discos. La primera vegada que passava que en tan poc temps va vendre doncs, tants discos. I en total van ser 45 milions de discos el que va vendre la banda sonora original de The Bodyguard, d'aquella pel·lícula que protagonitzava la també cantant de la banda sonora Whitney Houston amb Kevin Conner.
Kevin Conner.
Doncs bé, el dia 17 de novembre, és a dir, la setmana vinent, es reedita l'àlbum en el seu 25è aniversari, i ho fa amb temes inèdits. Podrem escoltar coses mai abans escoltades, amb la veu de Whitney Houston, també monòlegs que ella feia i reflexions a l'estudi de gravació mentre s'enregistraven les cançons, i també algun que d'altre tema a dalt de l'escenari. Un homenatge més a un àlbum que va marcar un abans i un després a la història de les bandes sonores de les pel·lícules, i que també tindrà la seva part de protagonisme el proper dia 19 de novembre al Microsoft Theater de Los Angeles, perquè s'entreguen els American Music Awards. Ja fa uns dies parlàvem d'aquests guardons que diuen són els segons després dels Grammy en importància, i on Bruno Mars és el favorit amb 8 candidatures. Doncs bé, tota la cerimònia tindrà diferents aparicions de Christina Aguilera, que s'encarregarà d'interpretar 3 temes de la banda sonora. És a dir, que una mica faran homenatge a Whitney Houston i també a aquesta banda sonora, que sense cap mena de dubte serà la gran protagonista del show. Qui vulgui doncs, BS o de The Bodyguard tindrà una bona dosi les properes setmanes. I vaig ràpid amb una darrera hora, i és que ja sabem la data de llançament del nou àlbum dels U2, ho confirmaven divendres, el dia 1 de desembre arribaran les seves noves cançons, Songs of Experience.
Semblava que anaves a dir Songs of Paradise.
No, no, no. És que, clar, em lio amb el primer, que es deia Songs of Innocence, i sempre no sé qual és quin és el primer i el segon. És curiós perquè el primer, aquesta trilogia, U2 va dir Songs of Innocence, ara és el Songs of Experience, i per dir Songs of Experience, literalment, la portada del disco són els fills de l'experiència, són els fills dels U2. La portada del disco, que ja han penjat a les seves xarxes, podem veure els fills del Bono, de The Age, i bé, i és una obra de Anon Corvin, on es veuen els fills caracteritzats com els pares. I està superbé perquè francament s'assembla, suposo que la genètica ajuda i bastant. Doncs bé, el 14è àlbum dels U2, bona notícia, arribarà l'1 de desembre, i el maig de l'any vinent, és a dir, el 2018, comença en gira per Nord-Amèrica.
I a veure, llançaments que tindrem ara aquí properament?
Aquesta setmana serà contundent perquè tornen els Tears for Fears, tornen els The Corrs, els germanets irlandesos, torna Elton John, atenció, això sí, amb àlbum compilatori, i moltes peces també històriques que fan anys, com és el 25 aniversari de REM, The Automatic for the People, que es torna a reeditar, però d'entre tots no tindran res a fer amb la abans reina del country i ara reina del pop, que és la Taylor Swift. You're so gorgeous, I can't say anything
to your face, 'cause look at your face. Aquest número 1 claríssim.
Favorita del Carmona. Sí, ja és número 1 abans de sortir.
No,
en tan sols una setmana ja ha pulveritzat tots els rècords de Spotify, té 130 milions de descàrregues digitals, 40 milions de discos venuts, més de 100 milions de seguidors a Instagram, i aquest és el 6è àlbum d'estudi d'aquesta noia fincada a Nashville des dels 14 anys. El seu àlbum, que tan sols ha tret 3 senzills al mercat, ja és número 1 a Spotify en streaming, ara arribaran totes les cançons, la resta de cançons, sota el títol de Reputation. I és que ja sabeu que Taylor Swift s'inspira en la seva vida personal per escriure cançons, i sembla que la seva reputació per estar amb tants nois ha estat posada en dubte, no? És allò que passa, que amb els nois no hi ha cap problema si va moltes noies, però
machote,
ella,
és un machote.
Però ella té problemes d'aquest tema, i per això n'ha parlat en el seu nou àlbum, que divendres us podeu comprar, David Carmona, si vols, la Taylor Swift, el divendres al mercat.
Carmona farà allò que fan els fans d'Apple, d'anar a dormir.
Exacte.
La nit abans.
Allà. Jo crec que la Taylor ja l'envia.
Sí,
directament.
Jo crec que l'envia directe, i tant sí. Que sí. I dedicat.
Kisses David.
I dedicat. Kisses David. Ens quedem amb ella?
Ens quedem amb ella.
Molt bé. De 3 a 6 de la tarda, avui què faran per aquí?
Doncs avui farem doncs, una miqueta del tema dels dilluns, que és el futbol, també tindrem a la gent gran de la capital, però parlarem d'aquesta fira que arriba, que estrenarà l'Explòria aquesta setmana, que és el Firesport, dedicada als esports de neu i de muntanya. Vindrà l'Eugènia Santiago a parlar d'aquesta primera edició, que esperem no sigui la darrera, i que serà, evidentment, el gran atractiu del cap de setmana.
Mira, nosaltres parlarem precisament amb el motiu d'aquesta obertura amb el conseller de Sant Julià de Lòria encarregat precisament d'Explòria, el Joan Vidal.
3.000 metres quadrats,
aquest dimecres el tindrem aquí en el cafè per parlar d'aquest nou enfocament que fan a Sant Julià de Lòria.
A veure si ens conviden a fer uns programilles allà a l'Explòria.
Segur que sí. Segur que sí. Amb la Taylor Swift de talonera.
Vinga,
moltíssimes gràcies.
Gràcies, Àlex. Sinking dry.